Cal i Ploma, el podcast d'art i literatura del Museu Nacional d'Art de Catalunya i Biblioteques de Barcelona.
En aquest episodi, Cal i Ploma rep el Jorge Carrión. Aquest prolífic escriptor i crític literari tarragoní és autor d'una gran quantitat de llibres, que van des de la novel·la fins a l'assaig, el còmic i la literatura de viatges. Entre les seves darreres obres publicades trobem El Museu, una novel·la gràfica de norma editorial il·lustrada per Segar Forniers, que funciona com a catàleg amb vinyetes del Museu Nacional d'Art de Catalunya, així com assaig visual i narratiu sobre les institucions culturals del segle XXI. Un cop a l'estudi de Ràdio Maconda, dins la biblioteca Gabriel García Márquez, Jorge es disposa a locutar el text que ha compost en funció de l'obra d'art que ha triat del catàleg del Manac. La peça escollida són les pintures romàniques de l'absis de Sant Climent de Taüll.
He vist moltes vegades el Pantocràtor de Taüll, però no. En realitat només l'he vist una vegada. Tota la resta van ser versions o ficcions, acostaments a una absència. Perquè l'única vegada que l'he vist de veritat, és una forma de parlar, estranyament no hi era la pintura. Va ser a l'absis real de Sant Climent de Taüll. La Majestats Domini, o Crist en Majestat de Sant Climent de Taüll, s'havia quedat al Museu Nacional d'Art de Catalunya. I jo vaig viatjar 4 hores, i vaig arribar a l'església original, i vaig entrar-hi. I allò que jo veia era, primer, un no-re, algunes taques, algunes restes, i, després, de sobte, una projecció, un videomapping, una explosió de màgia. El ressò de la màgia antiga, la de l'art i la del cristianisme, dues creences col·lectives tan poderoses que van crear fa gairebé 1000 anys obres mestres també col·lectives al bell mig de la neu de les muntanyes, el ressò de la màgia antiga a la màgia de la tecnologia contemporània. El doble desplaçament és molt bèstia. Primer, el Déu, la mandorla, els evangelistes, els àngels, els pigments i els colors van ser traslladats a Barcelona fa un segle. I la dècada passada, l'obra va ser fotografiada fins al més mínim detall, clonada digitalment, reconstruïda en píxels i programada com un espectacle recurrent, com un espectacle de l'origen perdut, en el seu teatre original, en aquell absis buit. Amb un destí museogràfic ben curiós, el de ser constantment encesa i apagada. Un viatge físic d'anada i informàtic de tornada. Una mena de boomerang quàntic o de curtcircuit que fa pampallugues. Que quan s'encén és màgic, que quan s'apaga és de sobte una ferida. D'aquesta forma, el mal anomenat Pantocràtor de Taüll ha entrat en la nova etapa d'una lògica molt antiga. No em refereixo pas a una lògica dels viatges més o menys violents, del colonialisme i de l'anticolonialisme, perquè un país també pot ser colonial en la relació de la seva capital amb les seves perifèries. No em refereixo tampoc, o no ben bé, al trànsit entre la pintura com a forma de la matèria en una superfície física, arquitectònica, a l'art com una construcció matemàtica, digital, en una pantalla o en l'escultura que fan en l'aire els fotons que surten d'un projector o d'una computadora. Parlo més aviat de canvis de paradigmes, de formes radicalment diferents d'afrontar la relació amb el món, amb l'univers, de les transformacions més profundes. Durant mil·lennis, com expliquen els meus personatges, les meves narradores, les protagonistes de la novel·la Membrana, que en realitat no és una novel·la, sinó el catàleg de l'exposició permanent del Museu del segle XXI, els éssers humans van viure immersos en una atmosfera que es podria definir com a divina. Els déus estaven pertot. No existia cap espai que no acollís la divinitat. D'alguna manera, el cristianisme va unificar-los, els va comprimir, va fer de Javé o del Senyor un únic déu, un monopoli. Però no era fàcil, perquè hi havia darrere o a sota una càrrega molt pesada, massa temps de multiplicitat sobrenatural. Potser per això va néixer la Divina Trinitat, perquè l'1, almenys, havia de ser 3. En qualsevol cas, la major part de la història de la humanitat, doncs, va ser teocèntrica. El Pantocràtor és una de les màximes representacions d'aquest esperit, d'aquest paradigma. Després va arribar l'humanisme, la filologia, l'esperit crític, el jo modern, l'antropocentrisme. El jo en el centre de tot. Ha durat aproximadament 5 o 6 segles. El selfie és el seu cant del cigne. Ha durat fins que, en aquest canvi de segle i de mil·lenni, la cibernètica, internet, la digitalització de tot i de tots, i finalment el codi, la llengua principal del nostre temps, ens està fent entrar en el codicentrisme. Teocentrisme, antropocentrisme, la intel·ligència artificial. Així, amb el retorn del Pantocràtor a Sant Climent des de Barcelona en forma d'arxiu informàtic, no només es tanca un cercle d'un segle, sinó que es tanca un cercle molt més antic. Perquè podem veure la història de la humanitat com una línia, com a etapes d'una espècie de progressió, però també com a cercles que s'obren i es tanquen abans de tornar-se a obrir. No és aquesta, de fet, la lògica de la vida? De tant en tant, entro a la web de Sant Climent de Taüll i faig la visita virtual, al·lucinant i 360. No sé si m'emociona més o menys que quan vaig al MENAC i veig el veritable Pantocràtor, si és que les pintures poden ser veritables o verdaderes. No em conformo a donar-li la volta a l'espai virtual i veure el focus que m'enlluerna, petit, intens. Vaig amb el cursor rere l'altar i busco els altres projectors, els amagats, perquè la màgia sempre té truc. Estan també sempre encesos. Ego sum lux mundi. Jo sóc la llum del món, diu el llibre que sosté el Crist en majestat, obert com un llum. Obri quan obri l'ordinador, la web, envoltats de pedres antigues, els projectors sempre estan encesos. Són ulls, com el de Déu, sempre oberts, que mai no dormen.
Un cop feta la seva lectura als micròfons de la ràdio de les biblioteques, l'escriptor visita el MENAC per contemplar de nou l'impressionant fresc provinent de l'església de Sant Climent de Taüll, a la Vall d'Avui. El Lluís Alavern, cap de museografia del MENAC, enceta la seva conversa amb el Jorge Carrión sota la gran volta on llueix una de les grans icones de l'art romànic. Absis de Sant Climent de Taüll, datada entorn l'any 1123. Fresc, traspassat a tela i restes de full d'estany. Sala 7 del MENAC. El Crist en majestat de Sant Climent de Taüll és una de les obres més icòniques de l'art romànic. Probablement també sigui l'obra més emblemàtica del Museu Nacional. Presideix un conjunt datat a partir de la consagració de l'Església, l'any 1123. La volta de l'absis presenta el tema principal, el Crist en majestat, inscrit en la màndorla i envoltat pels símbols dels evangelistes i àngels. La mirada del Crist, la seva iconografia i els seus colors han marcat artistes de totes les èpoques. La seva influència és ben palesa, per exemple, en l'obra de Picasso. Avui dia, encara continua inspirant molts artistes contemporanis.
Jordi, encantadíssim de tenir-te aquí. És tot un honor tenir algú com tu que ha reflexionat tant sobre el museu, tant sobre els relats, tant sobre l'imatge, tant sobre la imatge contemporània, i tenir-te aquí davant d'una obra que has escollit com una de les teves obres preferides al museu. No t'estàs per poques coses, vull dir, potser és una de les obres més rellevants del museu i potser una de les més rellevants de la cultura artística catalana. Bueno, primer de tot voldria preguntar-te per què has escollit aquesta obra i què veus en aquesta obra que així ha estat escollida per iniciar la teva reflexió sobre el museu.
Hola Lluís, jo també estic encantat de ser aquí amb tu i gràcies per la invitació. La veritat és que quan em van preguntar per una obra vaig pensar que el meu vincle més fort amb una peça del MENAC és amb aquesta. Primer perquè quan em vau encarregar amb el Segar fer un còmic vam situar aquesta figura del mestre de Taüll en el centre del còmic. El còmic comença amb Jacint Verdaguer dalt del Canigó amb els braços en creu i gairebé acaba amb Picasso davant d'aquesta obra mestra, identificant-se amb ella com un contemporani. Però també després vaig pensar, home, és que jo també a la novel·la Membrana, que imagino el museu del segle XXI que ha fet una intel·ligència artificial, l'única obra gairebé, jo crec que europea, junt amb les hilanderes de Velázquez, que està al museu del segle XXI, és aquesta. No? Llavors vaig pensar, el vincle és molt fort, deixa'm triar-la, perquè a banda, quan vaig publicar al museu, jo encara no havia anat mai a la vall de Boí. Uh-huh. Per què? Perquè en el procés de fer el còmic, el Segar i jo vam ser pares i no vam tenir oportunitat de viatjar pel Pirineu. I va ser després, quan vam publicar el còmic, que vam anar a presentar, em sembla que com una mena com de deute moral, l'obra a Boí. I la meva experiència allà em va ser molt forta, molt potent. Gairebé vaig pensar, m'agrada més veure la videoprojecció, el mapping a l'espai original que veure l'almanac, no? Llavors em va semblar que era interessant pensar per què.
Creus així que aquesta visita que vas fer a l'indret original d'alguna manera altera la teva visió sobre l'obra aquí en el museu?
Totalment, totalment. O sigui, tota una vida veient-la en aquest espai, en aquest marc arquitectònic, l'havia condicionat molt fortament, no? I de fet, quan ell diu, no, soc la llum del món, clar, aquí no hi ha llum. És una llum artificial molt concreta, molt focalitzada, molt ben calculada en termes museogràfics. Però quan vas a l'espai original i veus que també és fosc, però que recreen la imatge amb llum i amb píxel, de sobte em va semblar que aquesta obra, que aquí suposadament és l'original, allà és més original, recreada en un marc que sí que és el primigeni, però reconstruïda a través de la ultimíssima tecnologia. No? I em va semblar que aquesta experiència com de dislocació de la mirada i de reconnexió amb una obra a partir d'una bogeria, perquè és una bogeria, no? O sigui, l'obra original va ser extreta del seu marc, va ser transportada aquí, sempre l'hem vist aquí, i des d'aquí s'ha escanejat i s'ha fotografiat per reconstruir-la digitalment allà. No? I quan la veus allà reconstruïda a través de tecnologia del segle XXI, et sembla encara més impactant que quan la veus aquí, com va ser realment concebuda i feta. No? Aquesta mena de, com de traducció de la traducció em va semblar sublim, l'experiència va ser realment màgica. No? I tu quan vas a un museu o quan veus una obra d'art, el que busques és justament la màgia. L'estrany és que a vegades la màgia no té a veure amb pigments o amb originalitat clàssica, sinó amb formes postmodernes, ultramodernes, d'accedir-hi.
És curiós perquè, bueno, entenc que aquesta és una de les cruïlles que a tu t'apassiona especialment, no? Aquesta cruïlla entre acronia i noves tecnologies, píxels, no? És cert que... A veure, jo no poso en crisi la idea de museu. Jo crec que té un sentit el museu i que en el fons està bastant clar que és un museu, no? Un museu és un espai en el que hi ha un objecte que socialment hem escollit perquè estigui a dintre. Aleshores, hi ha una diferència entre l'objecte que està fora i el que està a dintre. D'alguna manera valorem o volem transmetre a les generacions venideres a l'objecte que està dintre, no? I per això el fiquem a dintre, no? Però també és molt cert que perdem l'emoció, l'experiència, l'espiritualitat, moltes coses que potser la tecnologia ens podria ajudar a recuperar, no? M'interessa molt això que tu expliques, aquesta idea de que la versió pixelada de Sant Climent de Taüll t'apropa més a l'experiència original que al fragment conservat dintre del museu.
Sí, però també potser és una experiència personal, subjectiva. No sé segur quin tipus de viatge fa cada espectador o cada persona quan visita aquí l'obra o quan viatja allà. No? Per mi, clar, va ser molt fort perquè aquí he estat desenes de vegades gràcies al projecte del còmic i allà només una. Per tant, aquí hi ha una serialitat i una repetició que sí que et permet veure noves capes o detalls, però al mateix temps també fatiga la mirada. La mirada ja no es sorprèn amb la novetat i en canvi allà tot va ser nou. No? Un viatge de 3 hores i mitja en autobús, descobrir un microcosmos que tu has estudiat i has mirat moltes vegades a través d'internet o de llibres en la realitat. No? Veure l'experiència tant d'anar primer a Sant Climent de Taüll per veure l'església com després fer allà la presentació del llibre, no? Amb tot el que tenia de ritual simbòlic, no? Perquè finalment el procés d'extirpació de les obres i de trasllat a Barcelona es pot veure en termes colonials. Per mi era una forma de reparació simbòlica, no? O sigui, he fet una obra sobre vosaltres, la vull presentar al lloc dels fets, no? Al lloc on correspon fer-la, no? Per tant, tota aquesta aura ritual i simbòlica que va tenir la meva experiència allà no està aquí. Per tant, no sé exactament, no? Si és superior o inferior, o si té en realitat sentit comparar-la. El que sé és que és molt diferent i que dintre del meu record és molt més memorable el viatge que no pas aquí al museu. Però també és molt més memorable estar aquí ara mateix que veure aquesta obra a la pàgina web, on pots també veure els detalls. Però la distància de la pantalla també fa que l'experiència sigui molt, molt diferent. Jo crec que el museu, efectivament, és molt important perquè conserva, perquè selecciona, perquè cura, perquè fa curació, i al mateix temps és molt democràtic perquè, malgrat que l'experiència in situ està reservada a les persones que poden venir, gràcies a la pàgina web o a productes digitals, fa una feina de divulgació internacional increïble. Però, clar, la pàgina web està a internet i, per tant, el museu en el segle XXI s'ha de veure en contraposició amb internet. I en aquests 30 anys d'internet el que hem vist és que després d'una fase d'expansió en què semblava que tot estava disponible a la web, molts continguts, molts materials estan desapareixent o s'han convertit en zones de difícil accés o privatitzades, no? Uh-huh. Llavors, en aquest sentit, el museu encara té més sentit ara que fa 20 anys, perquè efectivament les coses aquí es conserven i tenen un futur que en el món digital és incert. Per tant, em sembla que és molt important el museu, el centre cultural, la llibreria, la biblioteca, l'arxiu o fins i tot les esglésies, perquè tenen una força material i de pervivència, de resistència, que estem veient que en el món digital no existeix o no és tan forta.
Em fas pensar, per exemple, en algunes de les visites que tenim de grups escolars, d'adolescents, no? Nosaltres estem com molt preocupats per donar-los instruments que s'apropin a la seva realitat perquè s'apropin a la realitat del que està exposat en el museu, no? I el que ens estem trobant en els últims temps és que, per exemple, no volen que utilitzem el telèfon mòbil. O sigui, quan venen els adolescents diuen no, jo estic tot el dia amb el telèfon mòbil, aquí dintre vull una altra cosa, vull que em prohibeixis utilitzar el telèfon mòbil. No? Ens està descol·locant perquè en general anem com retardats en l'ús de les tecnologies en l'espai museològic, però en canvi els joves ens estan començant a reclamar un altre tipus d'experiència. No? No sé si això és producte de la famosa pandèmia o no sé, però hi ha com un canvi, estem notant un canvi.
Sí, jo crec que la millor forma d'apropar-te a les obres d'un museu és a través de llapis i paper, no? O sigui, si tu fas que els joves dibuixin una obra d'art, la mirada es dirigeix cap als detalls d'una manera que evidentment no dona el telèfon i ni molt menys el selfie, no? El llibre, saps que hi ha tres aspectes de la perifèria de l'experiència pròpia de la història de l'art. Una és la dels agents de seguretat del museu, l'altra és de la gent que té problemes de visió o de discapacitat, i a l'última part vam acompanyar el Segar i jo a una escola de visita pel museu, no? I llavors, clar, és que naturalment ells ja veuen des de la seva edat, des de la seva generació, des de la seva perspectiva. Per exemple, ens va sorprendre molt que veien al gòtic moltes figures andrògines o queer, no? O sigui, ells ja miren des de la seva edat. Per tant, el museu el que ha de fer és donar-li altres opcions de mirades que no siguin redundants amb la pròpia, no? Sense ser massa pedagògica i, per tant, potser avorrida, però tampoc sense voler usurpar un espai que els pertany per naturalesa i per idiosincràsia, no? Per tant, jo crec que és difícil, però s'ha de buscar, conversant amb ells, donar-los allò que no tenen i que és el que estan buscant en un espai tan inusual en la seva experiència quotidiana com és un museu.
O sigui, arribar a on no saben des del que saben, no? És recórrer un camí, no?
Sí, però que ells no vegin que estem fent TikTok, perquè ells s'expressen en llenguatge TikTok. Aquest llenguatge ja és seu. Yes. No cal que nosaltres intentem aproximar-nos a ells a partir de TikTok, per exemple.
Clar, estava pensant, això que deies em fa pensar en que el museu és polític. Aleshores, el museu pren una sèrie de decisions, per exemple, aquesta obra està a les sales, aquesta obra no està a les sales, aquest autor està representat, aquesta autora o autor no estan representats, no? I després, clar, en el fons, qui entra, entra amb el seu propi bagatge i la seva mirada està condicionada pel seu propi bagatge. O sigui, aquí hi ha tota una possibilitat de camp polític, no? De camp de manipulació del...
Home, evidentment, o sigui, no és normal ni innocent que un museu com aquest, durant la major part de la seva història, hagi tingut només peces fetes per homes, no? Era un museu masclista perquè la societat era masclista i des del poder s'estava buscant que això no canviés, no? Que aquest paradigma no canviés. Els últims anys s'ha fet l'esforç i s'ha vist que hi ha moltes artistes com Lluïsa Vidal que naturalment podien i havien d'estar al museu. Per tant, sí, un museu és clarament polític i clarament selectiu en el millor i el pitjor sentit de la paraula.
Jo crec, Jordi, que el còmic que vas fer amb el Sàgar és un dels millors llibres que he trobat mai, un dels millors assajos que reflexiona sobre què és un museu, no sobre què és aquest museu, sinó en general sobre, a partir d'aquest museu, sobre què és un museu, què ha de ser un museu. I clar, no m'estic de preguntar-te, ara que estem davant del repte de generar un nou museu, d'ampliar el museu, d'introduir nous relats i noves maneres de ser utilitzat al museu, quina és la teva opinió? Per on creus que ha d'anar el museu del segle XXI i un museu com aquest, un museu enciclopèdic, cap a on creus que ha d'anar?
Evidentment no tinc resposta sobre el futur, perquè el futur sempre canvia, no? I de sobte això, no? Fas tota una política per utilitzar el mòbil.
Sí, perquè com dius que tots els museus són novel·les de ciència-ficció, he pensat que potser sí.
Clar. Des de la ciència-ficció sí que es pot imaginar, no? Però sempre t'equivoques. I això, no? Fas la política d'introduir el mòbil i els joves diuen que ets un carca per fer polítiques joves dintre del museu. Jo l'únic que tinc clar és que el museu cada cop ha de ser més narratiu i, per tant, trobar estratègies per narrar-se i que el públic, l'audiència, se'l pugui fer seu com si fos l'argument d'una novel·la o d'una sèrie de televisió. I, a més, a mitjà i llarg plaç, s'haurien de trobar formes que el museu aculli totes les intel·ligències no humanes. És a dir, ara mateix el museu està dissenyat per acollir transversalment, d'una manera inclusiva, tota mena de generacions, de procedències, de persones de tot el món. Està molt focalitzat al públic local, jove o sènior, però també al públic internacional, turístic, perquè el turisme cultural és molt important com a força en el món contemporani. Però hem de trobar la manera també d'acollir èticament, amb tot el seu potencial, la intel·ligència artificial, i jo diria que també veure com incloem el món vegetal, el món dels altres animals, el món de les plantes, dintre del museu del segle XXI, com a refugi climàtic, com a observatori de la pluralitat del món, pensant que les obres estan vives i que, per tant, les hem d'obrir a totes les formes de vida amb les que estem convivint d'una manera quotidiana.
Per arribar a això, abans m'agradaria saber si creus que hi ha un llenguatge propi del museu. Perquè, en el fons, tu ets un especialista en posar en tensió tots els llenguatges, no? És a dir, has portat la novel·la a un espai d'atenció, has portat el còmic a un espai d'atenció, has portat la teva experiència viatgera a un espai d'atenció, també, i també... jo què sé, la telenovel·la, diguem, la telenovel·la també l'has portat a un espai d'atenció. És veritat que a través de tots aquests espais d'atenció la idea de relat, no? En el fons tu ets algú que relata i que reflexiona sobre el relat, no? En diferents formats, no? Però és com si d'alguna manera necessitessis posar en tensió totes les disciplines per trobar una mena de camí transversal. I amb això que acabes de dir sobre el museu tinc una mica la sensació de que fas el mateix, no? Cosa que em sembla molt interessant, però abans de que ens expliquis per què, Maria, si saber si tu creus que hi ha un llenguatge propi del museu.
Jo diria que el museu podria ser com l'òpera en el segle XIX, no? És a dir, el llenguatge de llenguatges, un espai on tota mena de narratives són possibles, visuals, sonores, literàries, assagístiques, etc. Una màquina de traducció. En la meva trajectòria jo vaig començar amb el viatge i les llibreries, després vaig ampliar el camp a les biblioteques i em sembla que naturalment vaig arribar al museu perquè és l'equivalent en el món físic, analògic, de la multiplicitat de continguts, de formes que trobes a les plataformes digitals. O sigui, un museu és una gran plataforma de coneixements, de crítica, d'experiències estètiques i de continguts. Jo crec que aquesta és la forma més carregada de futur de veure el museu d'avui dia, com una gran plataforma capaç de rivalitzar i de superar a Netflix. Per què? Perquè Netflix no et pot donar l'experiència física, espiritual, que et dona estar aquí a soles amb el mestre de Taüll o amb Antoni Tàpies. Per tant, jo crec que la idea de plataforma, és a dir, la idea d'agafar una idea que ha creat, entre cometes, l'enemic, no? La corporació tecnològica, apropiar-te-la i demostrar que en un espai físic amb molta més trajectòria pots tenir més projecció i més impacte, és el repte de les llibreries, els arxius, els museus en el segle XXI.
El repte d'ampliar el museu i de portar part de les col·leccions al pavelló Victòria Eugènia, què creus que hauria d'assolir en un primer moment, no? Per mi ja et dic que és un repte de tot el segle XXI, vull dir, es parla de la inauguració a l'any 29, però jo crec que estaran passant coses fins a l'any 2040, no? En aquesta muntanya. Però quin creus que seria el primer repte que hauria d'assolir aquesta nova presentació de les col·leccions en el 2029?
Mira, jo aquests dies pensava molt en la massificació turística. Ara mateix hi ha cues per arribar al cim de l'Everest. O sigui, no només està saturada la plaça Catalunya o la Torre Eiffel, està saturat l'Everest. Llavors, en aquest context, seguir perseguint el triomf quantitatiu em sembla un error. Per tant, per mi l'èxit de l'ampliació passa per la qualitat. Passa per dissenyar cada pavelló, cada espai, amb un concepte diferent, un concepte que no només sigui museogràfic, que també sigui assagístic, narratiu, vinculat amb el món de les idees, i passa perquè hi hagi una varietat d'oferta experiencial que satisfagui el turista japonès que busca un tipus d'experiència cultural, però també a l'expert en art contemporani o l'expert en art antic o a la noia que està buscant un camí que potser la portarà al còmic o a les belles arts. No, o sigui, hi ha una pluralitat d'experiències, un ventall satisfactori, clar, però on la qualitat sigui tant o més important que la quantitat. Em sembla que el problema de Barcelona és que està pensant massa en la quantitat i ha de pensar també en la qualitat.
Clar, és molt curiós això que dius. Vaig estar el Nadal passat a París, vaig fer un viatge d'aquests que només es fan quan ets jove, però mira, el vaig tornar a fer, amb 7 dies veure 10 museus. No? Vaig fer un empatx. No? I el que em vaig adonar és que hi ha una determinada experiència museu que s'ha perdut. No? Hi ha espais, hi ha museus que ja no podran ser mai més visitats com els vaig visitar quan tenia 20 anys. I és una llàstima, perquè realment s'ha perdut un contingut i una experiència. No? És com si l'algoritme social hagués decidit que hi ha unes experiències que són d'èxit i aleshores les va repetint ciutat rere ciutat, no? Però en el fons les està matant. Perquè passejar per Barcelona, jo, per exemple, jo vaig néixer a Barcelona i me'n recordo de petit passejar amb el meu avi per Passeig de Gràcia i el meu avi s'aturava perquè es trobava amb gent amb la que parlava, una mica com si visquéssim al poble. Aquesta experiència ara ha desaparegut pràcticament en tot el centre de la ciutat. Has d'anar a barris, diguem, ja de la perifèria per tenir una experiència similar. No? En el centre ha desaparegut totalment. No? No ens coneixem en el centre. No? Em preocupa que hi hagi una determinada experiència de museu que s'estigui perdent.
Sí, entenc la teva preocupació, però segurament a París algú ara està dient jo abans anava al Louvre amb el meu avi i sí, podia visitar, però ara com ha vingut gent com el Lluís Alavern des de Barcelona a París, està massificat i ja no és possible. Clar, ha passat amb tot, no? Amb les platges de Menorca i amb tota mena d'espais, però al mateix temps s'ha democratitzat, s'ha obert l'experiència, abans era elitista, ara és majoritària, i el que hem de fer és buscar nous espais de significació i d'apertura en la perifèria. Jo crec que la manifesta a Barcelona ens ha recordat que hi ha molts llocs de Barcelona molt potents i prop de Barcelona i que ens hem d'oblidar una mica de les icones culturals i gaudir i ampliar l'espectre.
Interessant aquesta idea de que potser hem de desplaçar el centre a altres centres. O sigui, hi ha molts centres, no només el centre és el centre, sinó la perifèria també és centre. No?
Totalment.
Una de les idees que desenvolupaves en el còmic i després en alguns dels teus assajos és la idea de que els museus també són metamuseus, no? Que avui en dia pràcticament és impossible que un museu sigui museu sense ser metamuseu, sense parlar de la seva pròpia història o dels altres museus, no?
Sí, és un bon tema per acabar, no? O sigui, el museu i qualsevol centre cultural de la nostra època té al voltant un núvol, un exoesquelet, representat pel seu macroservidor, que és, d'una banda, la seva memòria, d'altra banda, les dades i, d'altra banda, la seva projecció digital. A mi m'agrada molt aquesta idea de metamuseu, perquè meta és un prefix que vol dir junt amb, no? Llavors és com l'ombra o l'esfera que acompanya en el seu trajecte històric, en aquest cas a un museu. En aquest sentit d'acompanyar, voldria acabar aquesta conversa, si et sembla bé, recomanant una cançó que vinculo molt amb Taüll i amb el viatge a la Vall d'Avui, perquè jo, que sóc agnòstic i que ja no crec quan visito una església en la dimensió religiosa de l'església, a Taüll vaig tenir una experiència espiritual. I em sembla que si aquí heu posat una obra de Tàpies o hem recordat la connexió de Picasso i d'altres pintors contemporanis amb aquesta obra mestra, és perquè finalment l'esperit també té a veure amb el museu. S'ha posat de moda als museus de tot el món fer meditació, fer ioga, perquè té a veure amb aquesta reconnexió, que també té a veure, com deies tu, amb la pandèmia. I la cançó de Leonard Cohen, You Want It Darker, parla a un déu, My Lord. Ell es retroba amb la sinagoga de la seva infància a Montreal, i jo diria que si poseu aquí uns altaveus i sona aquí tot el dia Leonard Cohen, l'experiència podria ser una idea forta i interessant.
Doncs moltíssimes gràcies per aquesta conversa, Jordi.
A tu. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nanny, hey, nanny. I'm ready, my lord.
Pèl i ploma és un projecte del Museu Nacional d'Art de Catalunya i Biblioteques de Barcelona.
There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame.